A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tants centenaris que celebrem, tantes coses que celebrem, i aquest encara no l'havíem... Vaja, no n'havíem parlat tant en veu alta. Beli Artigas, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
I aquest no és un centenari qualsevol.
Jo crec que és un dels centenaris més importants d'aquest any i d'un dels fets més importants arquitectònicament i urbanísticament.
Perquè, esclar, després d'això, res no ha marcat tant la imatge de Sitges...
No,
com
la punta,
el que aneu seu dir, la punta, no?
Tenim això, és que però és això, de punta
que
a punta.
De punta a punta.
Tenim dues puntes, que és la nostra punta, que és un Sitges, el Sitges antic, el Sitges que tots potser tenim aquesta imatge, però tenim la modernitat. La modernitat ens arriba a aquest any 18, aquest any 19, amb aquesta urbanització de tot un sector, que és com has explicat amb el plano, que és un sector de vinyes, el Sallarot, on hi havia un gran celler, on hi havia cellers, i on la gent de Sitges, que hem de pensar que Sitges fins a aquests anys 19 vivíem principalment del que és la pesca i el que és l'agricultura, amb la malvasia, que és un altre...
De què?
Un altre...
D'aquestes imatges dels quadres luministes?
Dels quadres luministes, dels quadres que també... del Mas i Font de Vila, tots aquests quadres que veiem gent treballant la terra, doncs aquest era el nostre Sitges. Sí que teníem... en Rossinyol, com ja ho hem fet, bueno, és molt parlat, hem tingut unes festes modernistes, hem tingut un Maricel, però tot això hem de parlar que era fets del poble. Fets no eren transcendentals pel que parlarem ara urbanísticament, socialment i econòmicament, que van ser molt importants.
No sé si és per desmitificar una miqueta o no, Terramar ho va pensar algú de fora?
Hem de pensar que l'Armengol, el senyor Armengol, aquest senyor de Sabadell que va tenir teòricament aquesta gran idea, Armengol ja feia molts anys que estiuejava Sitges. Tots aquests que van venir molta gent de Barcelona, però també hem de pensar, com per exemple el doctor Corachan, que ja hem parlat, sí, que ja sortiran, i molts noms de gent, que famílies que posteriorment tindran la Casa Terramar, ja vivien a Sitges, ja estiuejaven a Sitges, estiuejaven potser més aviat entre el que nosaltres tenim l'Avinguda Sofia fins a la punta. Tots aquests, totes aquestes casetes que s'havien construït a la primera línia de la nostra ribera ja eren d'estiuejants o sitgetans que havien anat a viure a Barcelona perquè tenien les seves indústries.
T'ho pregunto per si d'alguna manera, en el fons això també va ser el resultat del descobriment... de persones que van arribar a Sitges, que van estiuejar, que els va encantar aquest paisatge i que van pensar que aquí es podia fer
clar,
alguna
a veure,
cosa.
Hem de pensar que estem... Nosaltres ara parlem de l'any 18, però ens hem d'anar a la Primera Guerra Mundial, a l'any 14. Europa està malament, està en guerra, però clar, és que aquí hi ha un inici, que som la revolució econòmica que viu la indústria tèxtil a Catalunya. Clar, tota aquesta gent... aprofitant que Europa està en guerra, ells, la indústria tèxtil, els hi funciona de meravella, tenen molts diners i s'han d'invertir. Són negociants, la seva indústria ja va molt bé i necessiten invertir aquests diners en altres projectes. Què fan? L'urbanisme, l'arquitectura, l'estiueig, aquesta gent havien marxat, és el que dèiem, estàvem a Barcelona i tenien tendència a anar-se'n a pobles com la Garriga, el mateix Sant Gervasi, a Horta, però clar, hi ha el cotxe, hi ha el tren, hi ha moltes millores que fa que es pensin en augmentar i ampliar el seu radi d'acció. Sitges, ells ja havien estiuejat, sí, ja eren famílies, si estires el fil, com faré ara, anar estirant fils, veient que aquestes famílies molt importants de Barcelona sempre tenen, moltes tenen un lligam amb Sitges, que per això porten, fa que vegin amb Sitges el que s'havia fet amb Nisa anteriorment. Ells viatgen molt per la seva indústria, és a dir, van a vendre els seus productes a Europa i també veuen què és el que s'està fent a Europa. Pues això volen traslladar la modernitat i aquest nou urbanisme i aquesta nova manera de viure, que no podem oblidar que el senyor Güell, un altre dels socis en aquest projecte, sí, el fill, el senyor Güell ja ho ha fet a Barcelona amb el Parc Güell. També no va funcionar, però ja tenim un exemple a Barcelona, que és el Parc Güell. Clar, nosaltres parlem molt de Nisa, parlem de la ciutat jardí de Terramar de Sitges, però és que ja tenim un exemple a Barcelona que no ha tingut èxit, Clar, aquesta gent diu no ha tingut èxit amb tota la raó perquè és anar-te'n a viure a la muntanya.
Està clar.
Però tenim un paisatge impressionant, un temps impressionant i gent amb molts diners que vol entrar en aquest projecte.
I ara necessitem definir què és aquest concepte de ciutat-jardí, aquest concepte que la història després, diguem-ne, ha demostrat, o així ho han dit els especialistes, que és la cosa més insostenible del món, però que en el seu moment representava el benestar absolut i la, com ho diríem això, la categoria, l'estatus...
L'estatus, és la ciutat-jardí és un pas més a l'eixample. És a dir, la burgesia sempre necessita, perquè parlem nosaltres aquí a Catalunya hem de parlar de burgesia, que és el que estem dient, els fabricants, els texts, la burgesia necessita un pas més. Si abans vivíem a dins de les ciutats, la higiene, el confort, necessita obrir cap a l'eixample. Fem les grans cases de l'Eixample, demostrem la nostra riquesa, però vivim en un espai, amb unes condicions, amb un ascensor, amb finestres que permet que no hi... Bueno, és que les malalties també era un tema que importava moltíssim en la nova societat, el superar-ho. Què passa? Ja estem ja hem sortit de l'Eixample, ja hem anat a pobles d'interior, necessitem eixamplar més, i la modernitat màxima són... Bueno, és la idea d'urbanització actual, és a dir, amb un club social on reunir-se, que és molt important, perquè a la ciutat jardí també veurem que tota aquesta gent, a part de viure un al costat de l'altre, en unes cases que tampoc són, són exagerades, però sort que passem en aquest canvi també... És justament passem del modernisme al noucentisme i aquest canvi fa que les cases també siguin més pausades, com és la nostra societat i com eren els burgesos, perquè no s'ha parlat gaire del passat d'aquesta gent. Aquesta gent no eren nobles, eren gent que, gent que venien d'històries de treballar hores i hores per la nit i gent amb molta empenta, amb molts interès per tirar endavant. Tindríem molts exemples, com per exemple...
És a dir, en matisos, gent que s'havia guanyat la vida treballant.
I sabien que podrien caure, i sabien que si queien, què passaria.
D'acord.
És a dir, tu veus que aquestes
per
cases...
Per tant, hi ha una certa contenció.
Una certa contenció i un interès també de fer diners. És a dir, nosaltres veurem aquí que Martino, quan comença a fer els... n'encarrega 4. La senyora el Durant Gelabert, n'encarreguen 2, però després els venen. Perquè jo tinc una mica de lío a vegades quan veig els primers projectes, perquè van a nom de Parques i Edificacions, que és la societat que parlarem. Sí. És a dir, que ells, el negoci està, el negoci i el vendre, i entren molts socis en aquest projecte que també porta molta gent de fora.
Matís és el que faci falta. Això no era per la gent de Sitges?
No. Tot?
Ho dic perquè podem fer un cert paral·lelisme. Aquesta era una urbanització per gent de diners.
Sí, era una urbanització per gent de diners, que va donar diners a gent de Sitges, perquè en aquest primer plànol, sí? Bueno, és com tot,
no,
per
clar,
sort.
Està clar.
És això que diguem.
Va perquè donar... hi va treballar molta gent de Sitges.
Hi va treballar molta gent de Sitges, perquè una cosa que podem anar trobant en els noms és que en aquesta societat de Parques i Edificacions porten... gent de fora, evidentment, moltes empreses que ens serveix de Barcelona, però qui treballa des de arquitectes, que no és de Sitges, hem de pensar que Josep Maria Martino no és de Sitges, però l'any 16 ell ja era estiuejant de Sitges, els seus pares, els Martino, ja havien estat sempre vivint al carrer Carreta, passant els estius, i ell l'any 16 acaba la carrera d'arquitectura i entra d'arquitecte municipal a Sitges. Què es troba? Es troba en dos moments molt importants, que és estem acabant la construcció de Maricel,
sí.
Que li toca arquitectònicament veure Maricel, que és d'Utrillo, evidentment és d'Utrillo, però Utrillo no és arquitecte.
Abans de Martino hi havia hagut arquitecte municipal?
Sempre hi havia hagut arquitecte municipal. Sí, però l'arriba Martino és molt jove. És una persona amb molta empenta, una persona que té idees noves, que és aquesta entrada... el noucentisme, que ell el té molt clar, no trobarem... Ell es mou i es veient entre el modernisme, entre el noucentisme, i sí que ell sempre intenta fer un pas al racionalisme, i dels primers, un pas a la modernitat, un pas a les línies pures. Li costa perquè, és el que estem parlant, ells viuen de... ell no pot presentar un projecte, però els que ells encarrega per ell comencen amb racionalisme. Després, quan li entren i li compren i l'han d'acabar, ell dibuixava molt bé i tu vas veient en els dossiers de cada un de, en els expedients de cada una d'aquestes obres com ell va modificant els edificis i les decoracions a partir del que li van demanant aquesta gent.
Diem-ne que la majoria de clientela era més aviat conservadora, en aquest sentit, en el sentit estètic, en el sentit de concepte.
Sí,
més aviat conservador.
Eren conservadors.
D'acord. Tornem a situar-nos en aquest 7 d'octubre del 1918, quan l'Ajuntament què aprova exactament?
Aquell dia s'aproven dos fets molt importants. Un és l'aprovació del projecte d'urbanització de la ciutat jardí de Terramar, una ciutat jardí que era una eixample ordenada, amb carrers on s'hi van trobant dues, són més o menys les parcel·les sempre eren de dues. Fins ara, ara actualment, són dues parcel·les, es podien, algunes cases ja van construir-ne dues, però la majoria en van construir una. Podem vendre posteriorment, o s'ha fet en els últims anys, la parcel·la de darrere i construccions modernes actuals.
O sigui, en principi era una gran parcel·la on hi anirien
dues cases.
I durant molts anys, aquells que diuen, escolta, és que he anat a Terramar i veig que les cases tenen molt jardí. No és que tinguessin tant jardí.
Són dues parcel·les.
Són
dues parcel·les. Les primeres que podríem parlar són les de primera línia de mar.
Sí.
Evidentment, també se'n van anar construint en el mateix moment a segona línia, tercera línia, és a dir, tenim totes les parcel·les, es anaven venent, però les de primera línia de mar tenien la mateixa idea, que era planta baixa, pis, i se li podia fer aquestes torretes, unes torretes i uns miradors que eren típics del noucentisme.
I que acabarien sent tan característics de Martí,
no? Sí. Una altra cosa que s'ha perdut, que eren les galeries porxades o amb aquelles terrasses porxades que tenien, que ara les estan tapant totes, quan era una altra característica dels edificis del Martino, o no del Martino, vull dir, perquè hem de parlar també que no totes les edificis de primera línia de mar, ni de segona, són de Martino. Martino, a l'entrar l'any 19, aquest 7 d'octubre de l'any 18, ell ja entra com a arquitecte, no, a part de ser arquitecte municipal, és l'arquitecte d'aquesta societat que es crea, que era Parques i Edificaciones, que era una societat encapçalada per Armengol, però on hi trobàvem noms importantíssims de la societat barcelonina, i ell ja hi entra com a arquitecte. Ell és el que dissenya tot el que és l'urbanització, aquests carrers, on aniran, perquè clar, hem de pensar que quin plus tenia, a part de tu tenir un jardí, que està molt bé, és el que estem dient, aquesta societat necessitava trobar-se, necessitava fer negoci, necessitava relacionar-se amb la gent de la seva categoria social i econòmica. Pues Martino veu dues opcions, que és l'esportiva i la social. Però també econòmicament, Parques i Edificaciones té que pagar tota aquesta urbanització. I primer tenim un hotel que es coneixia com el Sallarot, que és la primera licència que se li dona des de l'Ajuntament de Sitges, és al senyor Mangol per fer un gran celler, perquè ho tinc en castellà, però sí. Era per fer un gran celler. Clar, ell primer, aquell edifici que va desaparèixer posteriorment, és un edifici també de l'any 19, potser s'obre un edifici
que ja podia
no
existir.
No està ni marcat els planos, és a dir, no és un edifici que tingués una importància d'un celler modernista, no? Vull dir, també hem de pensar que per ells els edificis modernistes o els edificis anteriors era com ara, tampoc només es portaven 20 anys, desapareixien, tenim posteriorment es tirarà a terra a l'antic escorxador, que no passa, és que és normal, en aquell moment ells no poden valorar, no es pot valorar, és un passat acabat de passar sense cap mena de gràcia per ells. Però clar, tenen aquest vessant que tenen, ells dissenyen dos hotels, un és l'hotel Terramar, que ara està reformat. Hem de pensar que l'hotel Terramar, jo sempre ho dic, no s'ha tirat mai a terra. El de l'any 31-33 estava allà sota, estava, ara ja no està. Vull dir, si abans d'aquestes obres encara podíem veure amb l'avinguda Casa Navarra,
sí.
Encara podíem veure el saló antic, també hi havia les cuines a baix, ara no, vull dir, però segueix tant. Bueno, podríem dir que encara el tenim a sota. Davant de l'hotel anava un projecte que va ser potser, era massa ambiciós, que era un casino entrant, que sempre ho hem dibuixat, era un pantalà molt llarg, amb un casino al final, el nostre autòdrom, va ser importantíssim el tema de l'autòdrom, un golf, que en aquells moments era una cosa moderníssima, piscines, tennis, és a dir, ho tenia tot el que necessitava la societat moderna d'aquell moment. I també poder donar amb la gent que tindria que comprar un al·licient, de dir, teniu tot això i podeu gaudir-ho i el teniu al costat de casa.
Vist en perspectiva, ja ens sembla, 100 anys després, molt ambiciós.
Molt ambiciós.
Ells no van creure mai que era excessivament ambiciós? Plantejar un casino amb un pantalant, plantejar l'autòdrom, plantejar l'hotel, plantejar l'urbanització, tot això amb un pack ben sencer?
Van anar venent amb moltes. És a dir, econòmicament va anar-li malament al senyor Mangol, però li va anar malament al senyor Mangol perquè també havia acabat la guerra i se li havia acabat. Vull dir, és el que per això he volgut començar l'any 14. El senyor Mangol l'any 30 li va malament, però no li va malament a ell, li va malament a tothom, perquè ja la guerra europea ha acabat, les fàbriques europees tiren endavant i ja nosaltres baixem. Aquí ja no ens necessiten un cop més. És a dir, totes aquestes persones que havien creat Terramar, que havien anat a tope en Terramar, totes cauen. Ara, el senyor Mangol, per nosaltres, en aquests moments, parlem perquè ell, al morir, el projecte queda inacabat. Però inacabat per ell, perquè si tu ara vas a Terramar, és una ciutat jardí. Tenim un hotel...
Sí, està clar.
És a dir, què no es va fer? No es va fer potser... Per prudència, també hem de pensar que per prudència, perquè hi ha mils d'estudis, perquè aquí són molt pesadets, aquests sitges ja ho sabeu, és a dir, quan es veu alguna cosa que altres veuen o veuen, que veiem que no es pot fer, ves veient que tothom parla molt bé del que serà aquest casino, però molta gent li diu, però què passarà el dia que hi hagi mala mar? Que, clar, aquí avui acabem de passar. És a dir, hi ha escrits a l'Eco, escrits que es parla i que se'ls alerta de dir, vigileu, perquè això són pedres, l'estructura està començada a fer, que és ara que han posat la barana, és a dir, l'estructura es comença a fer, el pantalant es comença a fer, però hi ha un moment que potser econòmicament i també diuen...
Des d'un punt de vista de criteri.
Què estem fent? Mm-hmm. Què estem fent?
Perquè com va ser rebut Terramar per part de la gent de Sitges?
Molt bé.
Molt bé.
Tu veus... Bueno, jo em baso amb el que llegim als diaris, perquè si algo important hem tingut i crec que s'hauria de conservar sempre és la hemeroteca, que ens serveix tot això que sabem, a part de tenir tots els documents i totes les llicències d'obres, és clau la hemeroteca. Per què ens és clau? Clar, a l'Eco, cada setmana, a l'Eco, a la Gaceta, al Baluar, posen tots els que arriben, el senyor tal, el senyor qual. Si, i, no, i tu veus que la gent escriu, els que són les cròniques, escriuen sobre quina bonica casa que s'està fent aquest. També és el que jo he volgut començar amb això de les meus escrits. Amb la família Corachán. Clar, el doctor Corachán és una persona molt senzilla, que també ho he volgut començar per això. És una persona que ve d'una família molt senzilla.
Si ho expliques, el seu pare era barber.
De Xiva, barber. Ell se li mor a la mare, se'n va a viure a Barcelona, treballa de barber per poder-se pagar uns estudis, una persona amb una empenta bestial i amb una bondat enorme. Jo estic amb el... Clar, hi ha coses que no ens ho explica l'hemeroteca, ho vas intentant descobrir. En algun moment... coneix, ells també ja estiuen a Sitges, he trobat que en aquestes hem rebut A, cap a l'any, és a dir, nosaltres parlem de 19 de Terramar, sí. Però cap a l'any 18-19 ja es comença a parlar que Corachán, a l'Eco s'equivoca a vegades amb el Josep o el Manuel, però bueno, només hi ha aquest Corachán, és a dir, Corachán ve a Sitges amb la família, no ens diuen qui és, però aquesta persona va entrant molt a la societat de Sitges via el doctor Benaprés, és a dir, el doctor Benaprés troba en aquesta persona una persona bona que el pot substituir, posteriorment morirà abans el doctor Corachán, però és una persona amb una bondat que tu vas seguint i al principi ell sempre cura la gent aquí, el doctor Corachán ha anat corrents, el mateix que sentíem del doctor Benaprés, la gent ha anat a casa del doctor Corachán, el doctor Corachán entra a l'hospital, va tothom a la Corachán, i després a Barcelona, fa molta gràcia perquè tal ha anat a la clínica del doctor Corachán, és a dir, són persones que s'integren i la gent se'ls acaba estimant. I no ho veuen, potser sí que ho veien com un...
És evident que era un altre...
Era un altre
que
nivell.
Era una altra divisió.
Era una altra divisió, però ja aquesta primera divisió jo crec que ja l'havíem vist amb el pavelló. Clar, jo sempre faig aquesta, m'agradaria fer una història, un dia l'escriuré, que és la diferència, perquè hi ha un moment que coincideix el que és el pavelló de Mar. Que hi devia, que clar, no hi ha encara l'hotel Terramar, sí que llegim de moltes cròniques al Sallarot, a l'hotel petit de Terramar,
sí.
És a dir, com es devien relacionar la joventut mm-hmm. d'aquell moment? Pues igual que la d'ara, que veus els de Sitges que molts passegem pel cap de la vila
i
els altres que estan a la platja allà, al nou Beixo.
El pavelló cremaria a principis dels anys 30, a principis dels anys 30 s'acabaria de construir Terramar, l'hotel.
I què tenim al mig? Tenim la piscina. Clar, tenim que també hi tornem a començar a trobar en aquest, en la piscina, a la, al que és el Playa de Oro, que és aquest un nou fet modern, tornem a trobar la unió del poble antic, el poble de Sitges de tota la vida, amb la gent que ve de fora. És a dir, no hi ha, pot haver-hi algun problema, però no s'hi veu un no ens juntem, perquè tu mires qui hi ha a les juntes d'aquestes societats. Bueno, un altre dels temes que a mi em fa gràcia anar veient és tota aquesta gent que està comprant-se i que està construint cases a Terramar són pandonistes. Clar, econòmicament interessava, sí. Però són pandonistes. Que tu et vagin a pensar en tu per ser pandonista mm-hmm. del poble, era, jo m'imagino que era el mateix honor que és actualment. I pensar aquí d'aquestes persones.
No, vols dir que en el fons hi havia una voluntat integradora?
Molt.
Potser... D'integrar-se i integradora.
Sí,
per totes dues.
Sí, les festes del vinyet es feien a les cases. Sí, eren una vida...
En general, amb tots els matisos que imposa la classe social i allò que dèiem de l'estatus, però...
Es queden a viure a Sitges en moments, uh-huh. encoratjant els fills. Hi ha uns anys que ell veu que pot estar a l'hospital i es queda a viure a Sitges. És una relació... que jo crec que no és d'odi, sinó que també Sitges són llestos i veuen mm-hmm. que d'aquesta gent es pot treure.
És a dir, de respecte, de reconeixement...
Sí, home, estan fent del teu poble...
Sí. De preci mutu.
És el futur del teu poble. T'estan, vull dir, ara Sitges es deu, que és el que dic, 100 anys, però és que es deu molta d'aquest empaque d'aquesta gent tan important que hem tingut a Sitges, se li deu al Terramar. Pensa que el primer projecte que s'idea i no s'arriba a fer és una casa pel rei. Clar, tu mires el primer projecte que es proposa i és
una casa
senyorial a disposició del rei Alfonso XIII. Clar, després Alfonso XIII, però és el mateix que ara. Què fan a Baqueira? A qui li regalen un pis? Vull dir, tenen la mateixa idea de negoci que s'està tenint actualment. És a dir, ells la inicien. Pues qui és la persona que en aquells moments podia fer que la gent volgués estar al costat, tenir una casa al costat mm-hmm. de mateix?
D'alguna manera, Martino havia deixat per escrit què volia, com volia que fos.
Sí, bueno, no aquest, ho deixa Martino. Aquest... ja es deixa això a l'any... Això hem parlat de l'any 18, mm-hmm. però ja a l'any 19, a l'octubre de l'any 19, és a dir, un any just després...
T'ho pregunto perquè quan parlaves de Ciutat Jardins, de sí. Niça, de Canes, de la Costa
Clar,
Blava,
no.
Ells volien això aquí?
Sí, ells volien això i a l'any 19 fan un concurs. Fan un concurs de projectes. Es fa un concurs de projectes on hi ha unes bases que publica es publiquen a La Vanguardia, es publiquen evidentment al Diari de Sitges, a l'Eco de Sitges, es publiquen a totes les revistes del moment i en aquestes bases, que les tenim, era perquè veiéssim més o menys com va, aquí posava, veus, Terramar, concurso de projectes de xalets. És a dir, la Societat Parc i Edificacions, a l'agost del 19, convoca un concurs entre tots els arquitectes de Catalunya o d'Espanya que vulguin presentar-se en aquest concurs. Aquest concurs han de presentar projectes amb tots els estats, se'n presenten molts, i en aquestes bases ja es diuen que en cas que aquests projectes es presenten a les Galeries Laietana,
sí.
a Barcelona, amb una gran festa on hi va, també podem tenir tot amb la gent que hi va, però et posen com el solar, t'expliquen, serà un solar suposadament llindant amb el passeig marítim, et diu on està l'emplaçament, és a dir, amb façana, mirant a mar, ells et posen tot unes bases. I en aquestes bases que escriu Martino, perquè ell ja és l'arquitecte
sí.
tècnic i el que diu, ens va explicant com ha de ser. I diu, hi havia el jurat, però n'hi ha unes característiques, en quant a l'estil i elements constructius, hem de procurar elegir aquells que donguin a l'edifici un caràcter més local, regional o racional, o nacional, perquè ara no ho veig, fugint de tot exotisme exagerat impropi de la nostra terra. És a dir, Martino ho deixa clar. Diu, Martino, perquè és Martino el que escriu les bases, i ho trillo potser perquè també forma part d'aquest jurat, deixa clar quin es vol. És a dir, aquestes
quin bases, tipus d'arquitectura?
Racionalista. Racionalista, regional, no exòtic, és a dir, ell ja va anar a dir no presentareu, perquè això estem parlant d'un concurs, després els projectes seran com siguin, però els que presenteu només acceptarem els que siguin així. Clar, Martino ja marca aquesta tendència. Hem de pensar que anteriorment, ja s'estan, abans d'aquest any 19, ja estem construint edificis molt importants a Sitges, la Casa Vilella. La Casa Vilella no forma part, nosaltres la veiem al passeig, perquè és el que ens faltava dir, que m'he anat, que aquest 8 d'octubre... de la
Casa Vilella, recordin, sí. Hotel Casa Vilella.
Hotel Casa Vilella, un altre article, que també la primera potser de les històries
perquè,
familiars...
Perquè ens vingui com a referència, s'estava construint en aquell moment.
En aquest moment ja l'estan construint, però no forma part ni del sector de Terramar ni del sector de Vinyet.
És perquè, veritat, perquè és la primera part del passeig.
És la primera part, que ja està urbanitzada, perquè aquest mateix dia, el 7 d'octubre de l'any 18, també s'aprova la urbanització del Vinyet, del passeig de Sitges, perquè els sitgetans arribaven fins més o menys a la Casa Vilella.
És a dir, per una banda es va aprovar el projecte d'urbanització de Terramar i per altra banda,
urbanització del passeig de Sitges. És a dir, des de podríem dir el que nosaltres ara coneixem, el pícnic,
sí,
des de la sorra
fins al final.
Fins al final. La gent de Sitges sí que anava. Era un camí que s'havia anat creant, aquests camins que es diuen naturals, d'anar passant al Vinyet. Clar, és que hem de pensar que allà teníem, els sitgetans allà tenien un far importantíssim, que és el Vinyet, on s'hi anava molt sovint. Hi havia el camí fondo del Vinyet.
Està clar.
Però la gent...
Diguem-ne que per la costa...
Què volia disfrutar? De la costa, igual que ara. Hi havia un camí natural que passaven per la costa. Aquest camí natural s'urbanitza. S'urbanitza aquest camí natural i després de Terramar ve la urbanització del sector del Vinyet, que hi tenim masies, hi tenim casetes petites i que tenim sínies. Ja en teníem. Hi ha alguns edificis que s'han anat construint de gent de Sitges que se'n van a les afores per la raó que sigui.
És evident, per tant, que no es pot entendre l'urbanització de Terramar sense l'urbanització del passeig marítim.
Clar, és que són molt llestos els de clar. Ells també, és una obligació.
Sí,
nosaltres urbanitzarem Terramar, però nosaltres... Però és que ells ja compren una fotografia que s'ha vist molt, que hi ha com un tren. Ells el compren. Ells compren un tren i ho compra Parques i Edificacions l'any 19. S'ha comprat un tren amb unes vies que portaran les pedres.
Yes.
És a dir, ells ja hi posen tot per urbanitzar el passeig, perquè sense el passeig... Després, posteriorment, fa gràcia perquè urbanitzen el passeig, fan els edificis. Hem de pensar que les cases, moltes, no tenien... Només hi havia un bruc baixet entre les cases, però no hi havia la separació, és a dir, no hi havia aquesta privacitat obsessiva que es té ara. Tu ves les fotos...
És a dir, no hi havia unes tanques més enllà que la típica tanca de bruc.
Que era una altra cosa que hem perdut, un altre fet importantíssim que estem perdent...
Sí, se'n veu més a dins que fora, gairebé.
Estem perdent de Terramar, vull dir, a les normatives urbanístiques de Terramar eren tanques verdes, no verdes de pintades verdes, tanques de vegetals.
Així es definia?
Es definia i es defineix el català, que de Sitges, també l'actual,
Com a tanques de bruc?
Tanques
de verd.
De verd.
De verd. És a dir, no tanques metàl·liques, ni reixes, ni res d'això.
No, això està dins del catàleg actual, quan tu mires què es pot fer o quines són...
És a dir, ningú hauria de tenir una tanca
no.
metàl·lica ni una derivada d'aquest...
Una porta la pots tenir, evidentment.
Sí, una porta
però
les... sí.
No,
però
pot...
les tanques no.
No estan. Ja vam començar amb una i ja es va avisar.
Si no hi ha cap altra cosa.
Es va avisar,
gràcies.
Clar. Es va avisar, bueno, vaig avisar, que és igual, però pel que es fa. Clar, evidentment, si tu amb el primer... li permet segon, tercer, quart, cinquè, ja tothom. Ara hem d'intentar seguir-ho lluitant perquè no és el mateix.
És a dir, el concepte de ciutat-jardí s'aplicava també a això.
Clar, la ciutat-jardí és no tancar-te, era disfrutar de tot el que tens al voltant, de que tu puguis entrar, sortir, que no era la situació potser social que tenim actualment. S'entén, s'han anat pujant els brucs i s'han anat pujant, fent més tanques. I te n'adones que quan van demanar, jo que m'he revisat totes les llicències d'obres fins ara, sí que hi ha un projecte de tanca, vale? A l'any 30, posteriorment a la guerra sobretot, es comencen a tancar. Però és el que et deia, fa gràcia perquè fins a anterior a la guerra a l'Ajuntament de Sitges es torna boig perquè aquests grans propietaris facin les voreres, perquè ells ja estan bé, ja estan a casa seva, les voreres no les necessiten urbanitzar perquè els cotxes aparquen, entren, el passeig és on te passejaves, però clar, la urbanització era obligatori les voreres pagades per, que no era un tema de diners, era tema d'ara, de fer. Bueno, doncs allà constantment se li requereix a la senyora tal de la casa tal que faci la vorera, perquè ells ja estan bé, ja tenen una...
Tenim només 3 minuts. Què va quedar per fer de Terramar? Més enllà d'allò que per criteri ja es va entendre, com el cas del casino al mig del mar o d'això que ja no, però des del punt de vista de l'urbanització, d'allò bàsic, d'allò essencial de Terramar, es va poder fer tot allò que Armengol pensava?
Clar, és que hi havia... Es va fer el jardí, que ens n'hem oblidat, importantíssim, el jardí de Terramar, que seria també interessant que es tornés a unir a l'hotel, perquè hem de pensar que una de les parts més importants del jardí, de l'actual de l'hotel Terramar Gran era aquell gran jardí que juntava, que unia fins al final, amb el cellerot al mig en aquell moment, però que era com l'albar, era com a la part més social.
Cellerot, pels més de cap aquí, l'hotel que va ser del golf.
L'hotel del golf.
I que va desaparèixer en aquella nit.
Sí, doncs aquest hotel, que és el que hem parlat, que és la primera construcció que es demana, a tots els jardins de Terramar, però aquests estan, aquest projecte, si mirem en el projecte, està. Sí. Què ens pot faltar? La bogeria que volíem fer una pista d'avions, però vam fer la bogeria de l'autòdrom. El golf, que també podia semblar una bogeria, ha sigut un fet també importantíssim perquè molta gent vingui a estiuejar a Sitges. Vull dir que jo crec que es va aconseguir gairebé tot.
En allò essencial, en allò essencial. Del concepte que volien.
Sí, a més, com a ciutat-jardí, ara està feta un desastre, però com a ciutat-jardí en aquell moment va ser elogiat a tots els diaris espanyols, que jo també les hemeroteques les pots anar seguint, a tots els estrangers que venien a Barcelona volen estar a l'hotel de Sitges, se'ls hi permet, se'ls hi posava totes les facilitats quan ve el boxejador, se li posa, vam tenir també el de SOS, el Baruc, ho hem tingut tot.
Sí,
hem tingut
visitants il·lustres, no tants il·lustres, tot.
Evidentment, la guerra ho frena tot, en tots els moments i a tothom, però també hem de fer una... És molt important de que després de la guerra Terramar torna i tornem a construir edificis. Tenim una altra persona que també hem de recuperar, que és Coder, que en tenim cents d'obres de Coder i de Valls, perquè Coder és com una repetició del Martino. Quan Martino...
Coder va substituir Martino
en el càrrec de... era el fill, però Coder substitueix Martino i fa el mateix que havia fet Martino. Si totes les obres fins aquell moment les feia l'arquitecte municipal per les facilitats que fos i perquè en aquell moment es podia firmar el que fos, es canvien les lleis, Coder passa a ser arquitecte municipal i firma Valls, el seu soci. Però les Valls-Coder són constants i són obres importantíssimes que també hauríem d'intentar anar recuperant o com a mínim anar tenint catalogades, perquè dins d'uns anys, ara parlem del centenari de Martino, però podrem acabar parlant de les cases racionalistes o les cases dels anys 40 i 50, però és el mateix, torna a seguir, la gent té un altre tipus d'arquitectura, unes altres necessitats familiars i econòmiques.
Que s'han de, evidentment, abastir.
És com està passant ara, també tenim... Terramar sempre per ara funciona, ara necessitaríem, jo crec, una crítica aquí de dir... sabem el que tenim, sabem en part perquè Sitges som així i ens coneixen així, mantenim-ho i donem-li la importància que encara que ens sigui gent que potser no és de Sitges, ja no ho eren tampoc en aquell moment, la importància del fet de invertir tants diners, perquè tenim un problema, si tinc un segon, que són aquests edificis. Clar, per llei, aquests edificis són unifamiliars. Clar, tenim unifamiliars. Per catàleg, no els pots dividir. Clar, la societat d'ara és molt diferent. Econòmicament, és una bogeria el que es paga per aquestes cases. Clar que es van... Tenim que repensar-nos-ho. La Casa Vilella ha sigut un bon exemple. Després de molts anys caiguent-se perquè era unifamiliar, no es podia dividir. Han tingut la sort de que s'hagi canviat alguna idea, s'hagi canviat algun concepte i tinguem un hotel. Mantenim-ho. Mantenim aquestes cases, no permetem que ara només siguin cases de turisme i que les estan destrossant. Ja ens n'han destrossat diverses. Canviem, pensem que la societat canvia i que si volem conservar el nostre patrimoni ens hem d'adaptar.
10:52 a criticar.blogspot.com.es poden trobar no només aquesta, sinó moltes altres històries que anirà desenvolupant a partir d'ara l'Abel Gartigues en relació amb el centenari de l'urbanització de Terramar. La primera d'elles vinculada amb el doctor Corachán, com hem apuntat només, però tota la història sencera, que és llarga i interessantíssima, la poden trobar al seu blog. Beli, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.